T'ho dic, paella amb chorizo.
Chorizo.
És que clar.
No, no, heu provat el xuxo de Girona?
Jo no he tingut.
Oh, jo el... sí.
I què?
Ivan, tu l'has provat? És escandalós, escandalosament bo.
Sí? És addictiu, podríem dir, aquell que... Sí, sí.
Ara engreixa la vida, però...
clar. És que tot lo bo
engreixa. No,
home, t'engorda. No,
però totalment, però no, seria totalment un delicte.
Un delicte, un delicte. Doncs que sàpigues que els flequers estan en peu de guerra.
Clar.
I això s'ha de defensar, i fins al punt de protegir-lo, eh?
Home, clar. A veure...
T'imagines a la benemèrita? Buenos días, Guardia Civil. ¿Este xuxo es de Girona? ¿Tiene la documentación? ¿Tiene la documentación del xuxo?
Al final, el que estan fent els flaquers de Girona és defensar una marca.
Clar.
És el mateix les còpies horroroses de marques esportives.
Ai, sí.
Que,
Adidos.
Que efectivament es persegueixen penalment. Clar. Que, bé, doncs, si tu tens una marca tan bona com és la del xuxo de Girona, perquè són boníssims, doncs tu has de defensar que allò és el que és i no una altra cosa, perquè si no, al final, la gent no voldrà comprar xuxos.
Totalment.
Ai, Iva, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Què aniràs demà a la nit dels museus? Saps que hi ha nit dels museus demà? De franc, eh?
De franc.
Pel papa.
Els museus de...
No, cada any.
No, no té res a veure. No. És que vaig llegir que...
De tant en tant hi ha coses que no tenen a veure amb la visita del papa.
És que vaig llegir que per la visita...
Com has arribat, aquesta...
No, és que vaig llegir que per la visita del papa també hi ha una nit extra d'obertura dels museus.
Però això ja serà el juny, no? Ara...
No pensava que ja començament ara.
No, no. És una tradició que es fa de fa anys a l'àrea metropolitana de Barcelona i també alguns punts de Catalunya. Això sí, t'has d'inscriure amb alguns. Iva, no sé si tu hi has estat alguna vegada.
Sí, alguna vegada, però aquest any encara no.
De nit.
És xulo, és xulo.
És molt xulo.
És una experiència molt xula.
Bé, Iva Anguera, que passis bon cap de setmana. Moltes gràcies.
Igualment.
Dos minuts ja que passen de les 10 del matí. Gràcies també al Rafa Sanauja per fer-nos jugar al bar. Ens actualitzem a aquesta hora. Vinga, va, som-hi.
Aquí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I ens actualitzem a aquesta hora. Ho fem, com sempre, amb el Xavi Toscano, la Núria García i l'Àlex Sucrana.
Continua avui un dia més la setmana de mobilitzacions a l'educació. Aquest matí, un grup de docents ha tallat la Nacional 240. Això és a l'entrada de Lleida, a l'inici de la jornada de la vaga que avui fan els mestres i professors de les comarques de Ponent, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La protesta ha començat poc després de 7:45 del matí a prop de l'església Montserrat.
Es tracta d'una protesta davant de la inacció del govern per asseure's a negociar. No es volen moure del marc de l'acord signat amb els sindicats en minoria i entenem que dilluns vinent haurien de portar una proposta clara, honesta, a la mesa de negociació perquè dimarts puguem seure.
Els manifestants han accedit a la carretera després de concentrar-se en un punt proper i han utilitzat contenidors, taules i cadires d'escola per bloquejar la via. Aquesta és la quarta jornada d'aturades d'aquesta setmana. Dimarts la vaga es va fer a tot Catalunya i des de dimecres les mobilitzacions s'estan fent per territoris. Els manifestants critiquen el desacord d'ahir a la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats a la mesa sectorial.
Ahir la consellera va... ens va encomanar en una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va portar cap millora als currículums, no va portar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres. Per tant, una vegada més, va venir amb les mans buides.
Les dues parts s'han aproximat en temes com, per exemple, l'escola inclusiva, però segueixen encallats en la qüestió del salari.
Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva, però sobretot de salari. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Sinó que volem que ells ens traslladin. Un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT.
I d'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
I també hi ha un debat energètic. La futura línia de molt alta tensió, la que es coneix com la MAT, i que ha de creuar Catalunya des de l'Aragó fins a Tarragona, ha reobert el conflicte territorial i les crítiques al model energètic actual. Ajuntaments, pagesos i entitats ecologistes de la zona denuncien que aquesta línia serà una nova cicatriu de ferro mentre Carreta Elèctrica defensa que el projecte es farà amb diàleg i consens.
La infraestructura tindrà uns 180 quilòmetres i afectarà una trentena de municipis de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès. Els opositors alerten que la línia obre la porta a més macroprojectes eòlics i solars i critiquen que les zones rurals assumeixin l'impacte paisatgístic i agrícola sense obtenir-ne beneficis directes. També denuncien que molts pagesos accepten cedir terrenys per la manca de rendibilitat del sector. Des d'Unió de Pagesos reclamen que la línia es faci soterrada i aprofitant vies públiques per evitar expropiacions i reduir l'impacte ambiental. El sindicat també impulsarà una moció al Parlament perquè els partits es posicionin sobre el projecte.
I ara fem una dada sobre habitatge. La compraventa de pisos i cases a Catalunya va caure a prop d'un 8% el passat mes de febrer en comparació amb el febrer de l'any passat. Però els preus continuen pujant. Segons l'Observatori Notarial de Catalunya, durant el febrer es van formalitzar unes 8.400 operacions.
El preu mitjà de l'habitatge es va situar al voltant dels 2.400 euros per metre quadrat, un 4% més que fa un any. En canvi, els préstecs hipotecaris es van mantenir pràcticament estables amb un lleuger increment de l'1,5% i un import mitjà d'uns 194.000 euros. Des del Col·legi Notarial de Catalunya apunten que el mercat immobiliari està entrant en una fase de moderació amb menys compravendes per segon mes consecutiu, però amb els preus encara clarament a l'alça.
I en les pantalles, l'audiovisual català manté el bon ritme al Festival de Cannes que s'està celebrant aquests dies. Avui es presenta la pel·lícula de terror 11, l'òpera prima de les cosines Paula Serra i Clàudia Serra, que està en fase de postproducció i que està previst que s'estreni a finals d'aquest any.
11 va sorgir quan encara estàvem a la universitat, de fer una assignatura de narrativa audiovisual. Llavors es va convertir en el nostre treball de fi de grau. I quan vam haver acabat, teníem com aquest projecte a les mans, que sempre l'havíem sentit com molt nostre i ens feia molta il·lusió intentar portar-lo el més enllà que poguéssim.
La història arrenca amb dos monitors i un grup de nens escoltes que queden atrapats en un refugi dels Pirineus per culpa d'una tempesta de neu. Quan passen llista, però descobreixen que no són 10, sinó 11. Hi ha un nen que ningú coneix. A partir d'aquí, el seu comportament es torna cada cop més inquietant i fa créixer la por dins del grup. La pel·lícula, rodada en català a l'Ametlla del Vallès i Andorra, vol explorar com el bé i el mal es poden anar barrejant en situacions límit. El productor David Matamoros destaca que és una aposta pel cinema de gènere en català i amb mirada femenina en una línia que cada vegada té més força a Europa.
Estarem nosaltres presentant i veurem aquest primer minut de la pel·lícula i a partir d'aquí parlarem amb tots per veure. Estarà el nostre agent de vendes perquè també estem supercontents perquè és la primera vegada que una compra una pel·lícula en català de gènere. Trobo una mica faltant perquè hi ha tota una tendència europea i alguna cosa a Nord-Amèrica de directores que estan plantejant un nou cinema de gènere molt, molt interessant.
I en esports, més té que el Madrid cada cop més caos. I és que Kylian Mbappé va carregar durament contra Álvaro Arbeloa després de la seva suplència davant l'Oviedo.
Alex, doncs sí, el Frans...
100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo, yo al final acepto y juego el tiempo que tengo en a jugar y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado, es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
Les declaracions del francès han dinamitat el vestidor blanc en una zona mixta on es va mostrar irònic i dolgut per la seva situació actual a Madrid. Tot i el to de les seves paraules, Mbappé va voler destacar la seva assistència a Bellingham i va afirmar que continuarà treballant per recuperar la titularitat en una setmana convulsa al Bernabéu. Per la seva banda, Álvaro Arbeloa va respondre amb fermesa en la sala de premsa negant la versió del jugador, tot i que va llançar un dard directe sobre el rendiment del francès.
Yo he dicho que para mí un jugador que hace cuatro días no pudo ni estar en el banquillo teniendo un partido dentro de tres, yo he considerado que lo mejor era que saliese la segunda parte y que fuese titular, como va a ser titular el próximo domingo. Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Y si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
L'entrenador blanc també va retreure a Mbappé que les seves crítiques a l'estructura de l'equip podrien deure's a la seva falta de gol en aquest tram de temporada.
I aquest cap de setmana que tenim nova jornada de Lliga, amb el focus totalment centrat en la lluita per la permanència primera. El Girona i l'Espanyol afronten cites vitals per evitar el pou de la segona divisió.
El Girona arriba aquesta jornada amb la moral reforçada després de sortir de les places de descens gràcies a l'empat aconseguit contra la Reial Societat, però el repte d'aquest diumenge és majúscul, la visita al Metropolitano per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid. Per la seva banda, l'Espanyol necessita puntuar el Sadar contra l'Osasuna per agafar oxigen en una classificació asfixiant on mitja dosena d'equips estan separats per només un parell de punts. Tota la jornada jugarà diumenge en horari unificat pels partits amb alguna cosa en joc a les 7 de la tarda.
Doncs mira, Mercè, ja tens feina diumenge a la tarda. Mm-hmm. La lluita per...
Si no,
serà... Sona divisió que està molt apretada aquest any.
Interessant.
I si no, pues, a cap de setmana de motos a Montmeló. Ui, sí, cap de setmana, bé. Mira, 3:15 comencen d'aquí mitja hora els primers entrenaments lliures.
Ui, la Paula Moreno, ja...
El circuit de Montmeló, que pot ser que els plogui.
Tant, és veritat.
A la tarda, sobretot, diuen.
A posar pneumàtics de pluja. Què vas aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana...
Nit al Museus, la Mercè, és de nits al Museus, eh?
Sí.
Ja et veig allà reservant tots els llocs. Sí. T'has de fer una ruta.
Sí, sí que m'ho haig de fer.
De museu en museu.
Una mica atabalada, eh? Però bé, trobarem moment per descansar i pel lliure.
I tant.
Per cert, deixa'm... No plou encara, eh? És que avui estic com molt...
No, encara no.
Encara no plou. Anirem cap a... Han agafat el paraigua, els nostres companys, l'Uri Francisco i la Glòria Romero. Avui els hem enviat els caputxins de Sarrià, perquè Fra Valentí Serra, amic d'aquesta casa, ha presentat aquest llibre, Cuina vegetariana de sempre. Bueno, ja fa dies que l'ha presentat, ens ha costat, eh? Doncs trobar aquest moment de pau amb Fra Valentí Serra, uh-huh. I com que no hi havia manera, hem dit, no, doncs anirem als caputxins i que ens ho expliqui
un
allà
bon
mateix.
Bon entès en la matèria, Ui, Fra Valentí.
Àlex, tu què opines sobre el fet de menjar en excés desmenja?
Pot ser. Mi àvia sempre diu que si menges molt ràpid el teu cervell no se n'entera de què has menjat. Mm? Llavors...
Mm-hmm. No, és una bona frase, no l'havia sentit. Ah, o sigui, que menjar més desmenja, no?
Sí.
Que és com que treure aquest plaer, no? Que... Mm-hmm. Que en la mesura justa, tot en la mesura justa...
Jo és que soc de menjar molt, soc de menjar molt i molt ràpid.
Jo també. No, i per això crec que el Fra Valentí ens ho tirarà per terra. Però bé, ara li preguntem de Sarrià, no, Àlex?
Sí.
Això et sona una miqueta.
Una mica.
Doncs fem res, una petita pausa, i Fra Valentí Serra, avui amb l'Uri Francisco des dels caputxins de Sarrià, connectarem amb ell de seguida, i després, doncs, el mestre Virgili, que no sé si ha arribat ja. Jo crec que deu tenir problemes avui en Rodalies. Mira, avui que hem parlat tant... perquè crec que encara no ha arribat.
No, l'Ester des de la recepció... Perdó, de Ràdio Estel confirma que no ha arribat.
Que no ha arribat, no? Bueno, intentarem...
M'informen per Pinganillo que no el tenim aquí.
Bueno, de moment, mira, tenim el Fra Valentí, ara tornem.
Ràdio Estel. Encara tens moltes coses per descobrir i viure? Arriba Fira Gran 2026, al Saló de la Gent Gran de Catalunya. 3 dies plens d'activitats pensades per a tu. Teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir compartint bons moments. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig, a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
Taules on tastar les receptes més ben valorades.
Geografies on l'entorn és un primeríssim plat.
Denominacions d'origen que et faran tornar.
Trotamundos, l'espai que va en una sola direcció. El bon gust.
Cada dissabte a les 11 del matí et descobrim tot el que hauries de tastar per no perdre la pista a la bona gastronomia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Contingut disponible al web i a l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Un quart d'onze del matí, avui dèiem ara, abans de tirar cap a publicitat, us volem proposar una lectura nutritiva, tant pel cos com per l'ànima. Es tracta de cuina vegetariana de sempre, menjar en excés, desmenja. Aquest és el darrer llibre que ha publicat el nostre benvolgut Fra Valentí Serra, entre moltes altres coses, doctor en història i arxiver de l'Orde dels Caputxins. Aquest llibre, editat per Edicions Morera, a la col·lecció L'Ermità, ens ofereix un recull de 80 receptes pròpies de la cuina vegetariana tradicional, recuperades de diversos manuscrits, tractats de cuina, antics receptaris provinents de la tradició gastronòmica conventual i també pairal. Clar, estem parlant d'una cuina popular, saludable, basada justament en això, en la senzillesa, el producte local i també l'aprofitament. I avui hem volgut enviar a l'Uri Francisco, com que no fa res, no sa Uri Francisco, doncs l'hem volgut enviar al convent dels Caputxins de Sarrià per parlar de tot plegat amb Fra Valentí Serra. Uri, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Mercè, des del convent dels Caputxins. T'agraeixo que, com que te'n tens lliure, m'hagis donat que, algun que acert.
Com que no tens feina, Francisco.
Exacte.
Te'n posem de més.
Som al vell mig del convent dels Caputxins, el que seria com el pati interior, a l'hort, per entendre'ns. I tu el coneixes bé, Mercè?
I tant.
Aquí és veritat que passa una cosa, que és que els de ciutat, a la que ens envoltem de quatre plantes, i ja ens pensem que som al mig de la natura, saps? Sí. Però sí que és veritat, que estem ben envoltats de plantes i amb la companyia de Fra Valentí Serra per parlar de la cuina vegetariana de tota la vida. Bon dia, Fra Valentí.
Bon dia i bona hora. Saludo també a la Mercè, que ja la conec, eh?
Bon dia, Fra.
Aquests espais, bon dia. Això és l'hortus conclusus, eh? Un hort que vol reproduir el que seria l'origen del temps i de la història, el paradís universal, el paradís terrenal, eh? Els convents i monestirs tenien aquest costum de fer aquest hort que volia reproduir l'origen de tot, on doncs es trobava la pau, l'harmonia de l'home amb la naturalesa, aquesta naturalesa que és, doncs, germana i mare nostra, d'alguna manera, d'hort que Déu ens fa, per trobar-nos amb ell a través de les seves criatures.
Parlàvem de la cuina vegetariana, que pot semblar un invent relativament nou, però em sembla que això ve de lluny.
Bé, podríem dir que ve des dels nostres orígens, perquè els antropòlegs expliquen que originàriament l'home i la dona doncs eren recol·lectors de fruites i menjaven tubercles i arrels, i menjaven la fruita del temps i a poc doncs, es van convertir una mica també doncs, primer en pescadors i després segurament doncs, en caçadors. Però nosaltres estem pensats més aviat per nodrir-nos d'allò que de manera espontània la naturalesa produeix en el seu moment estacional, que és el que l'organisme necessita. Amb el pas dels anys i amb la nostra doncs, evolució també hem après a conrear la terra i a col·laborar amb la naturalesa per tenir a l'abast els fruits de la terra que són pel nostre nodriment. Justament avui, que és Sant Isidre, que és patró de pagesos i casats, és un model d'aquest creient que sap doncs, guanyar-se el cel mirant la terra, treballant la terra i portant a taula el fruit del seu esforç i del de Déu, que són aquests productes que ara s'han revaloritzat, els productes de proximitat, els productes que tens a l'abast de la teva mà i que Déu et dona a través del teu treball.
Vos parleu dels productes de proximitat, feu referència també a la temporada. Això ho hem estat perdent, no? Jo crec que potser arrel del progrés, de la possibilitat de conrear com si diguéssim indoor i de poder portar doncs alvocats a l'altra banda del planeta, ara mateix estem perdent els beneficis que tindria el producte de temporada.
Sí, a veure, això ha facilitat que en els comerços i les grans superfícies hi hagi de tot i que la gent doncs ho tingui tot a l'abast de la mà, però no és el que l'organisme demana. I també, d'altra banda, hi ha, podríem dir, un cert determinisme geogràfic. El producte doncs, que és d'hivernacle o que és desnaturalitzat fora del seu lloc, moltes vegades no té les propietats que hauria de tenir. En tot cas, el producte s'ha d'intentar inserir també en la geografia i inserir-lo també en la dieta, en la gastronomia. Hem de pensar que el fet de trobar-se, no, amb el que és el nou món va ser un canvi molt gran en la horticultura i també en la gastronomia. Clar, a l'època medieval era impensable de veure doncs pebroteres i de veure tomaqueres i de veure mongeteres i patateres. I ara surts a les hortes de la Mediterrània i veus un conjunt de productes que formen part de la nostra dieta i que han sigut inculturats, introduïts. Però això és fruit de la agricultura, la cultura del treball, del conreu, de l'esforç d'harmonitzar coses que es poden adaptar a un terreny i fins i tot amb el temps també millorar i fer, diguéssim, productes de denominació d'origen, no? Doncs ja que sé, la patata sardana, la patata de Manresa, doncs el tomàquet de color d'arròs, el tomàquet Montserrat, una sèrie de coses que s'han anat millorant a través també de l'esforç del conreador, de l'agricultor. Ara que vas a una botiga i trobes qualsevol cosa de tot arreu del món, en qualsevol moment, maduixes en temps d'hivern, fileres en temps de Sant Esteve, això no té cap ni veus, ni té la vitalitat que hauria de tenir aquella fruita que és en un moment determinat que el teu organisme necessita doncs, aquells àcids, aquelles sals, aquelles vitamines que t'ho dona la naturalesa i el teu cos ho necessita. Doncs a cara a l'hivern doncs, es trobaran uns productes més de caire astringent i que van bé, doncs, jo què sé, per prevenir refredats o grips, com poden ser doncs, llimones o poden ser codonys, nespres, aquestes coses que van bé per aquest moment, que són astringents i que són purificadors de l'organisme i en temps, diguéssim, d'estiu coses que més ja doncs, vitalitzin i que hidratin l'organisme, doncs, les maduixes, els albercocs, cada cosa al seu moment. I ara això sí que ha sigut un cert fins i tot desequilibri, no? Desequilibri en el sentit de que no estem prou ajustats en la salut perquè no seguim els ritmes propis de la naturalesa que també marquen doncs, una gastronomia, uns plats d'època, de temporada.
Sí que és veritat que el fet de poder aconseguir qualsevol producte ara mateix als supermercats potser també contribueix a cert com hedonisme de la persona, de dir, menjaré cireres tot l'any perquè m'agrada, menjaré moixos tot l'any. Què és el que et pertocaria ara mateix per l'època que estem visquent? Què és el que ens hauríem de menjar en termes de vegetarianisme, també, clar?
I ara és el moment, diguéssim, doncs, més excel·lent doncs, per doncs, fruir dels guisats de les faves, el moment de menjar els pèsols, el moment de començar a menjar les patates primerenques, és el que et dona la terra. I ara és el moment que també començaran a arribar les primeres fruites, no? Començaran d'arribar doncs, els albercocs, les cireres... Ara és el moment. Quan la primavera de cara a l'estiu és el moment d'aquest tipus d'hortalisses i l'estiu doncs, que el cos necessita doncs, vitamina i força, doncs, per exemple, el tomàquet és el producte que necessitem, doncs, en aquest moment, o la síndria, o el meló, són cada cosa al seu moment. I també ara la gent viu molt enganyada, doncs es pensa que pel gust de la boca doncs tenia doncs, l'il·lusió de menjar cireres per la Sant Esteve, doncs no, perquè no, li falta el gust de la terra. I li falta també la proximitat, no? De saber d'on venen aquestes cireres, quin és el terreny on han viscut aquestes cireres, el transport, no s'han collit en el moment òptim, i això afecta molt, el que ara en diuen el quilòmetre zero és molt important. que és un horta, doncs, que vens al matí i culls les hortalisses que has de cuinar al migdia o al vespre, és molt diferent de que, doncs, l'hortalissa hagi fet una llarga ruta, no?, i que s'hagi hagut de collir, doncs, un moment encara, doncs, que no està en el seu moment òptim de maduresa per ser, doncs, ingerida o cuinada.
Ens hi trobem molt amb això, amb aquest concepte de productes premadurats, o que això, el que estàveu dient vos ara mateix, que clar, per arribar doncs, des de Sud-amèrica fins a Barcelona s'ha de recollir el producte en un punt que no seria l'òptim. També hi ha un ronron, diguem-ho així, de que no és possible amb una dieta vegetariana beneficiar-se de tots els nutrients i vitamines que tindria una dieta omnívora o carnívora.
Bé, això ho desmenteix la pròpia estadística dels col·lectius religiosos que són vegetarians des de fa centenars o milers d'anys, no? Per exemple, la dieta cartoixana és antiquíssima i és d'un gran equilibri, té en compte doncs les hortalisses i els llegums que de la conreria de la terra, d'aquesta proximitat màxima, no? Però no exclou doncs, altres productes que són d'origen animal però natural, per exemple, la mel. I doncs, el formatge, el sòs i el formatge, i el peix, perquè el peix és bíblic, no? Jesucrist va venir els pans i els peixos, i el peix, doncs, amb dietes així vegetarianes equilibrades, no exclouen el peix. Algunes, com els religiosos mínims de Sant Francesc de Paula, que fan una, podríem dir, una quaresma permanent, no? Com un dinamisme de conversió permanent, no? Per créixer en l'amor, el seu lema és Càritas, no? Fan una dieta vegetariana estricta, només de vegetals. Però saben trobar l'equilibri, no? Perquè doncs, hi ha alguns llegums que, doncs, combinats i menjats de manera equilibrada, doncs, eviten que el cos es desequilibri. I actualment hi ha, doncs, un procedent més aviat de tradicions religioses vingudes de fora del cristianisme que han radicalitzat el vegetarianisme, el veganisme, que és, ho trobo bastant exagerat i costa força de poder dur una vida equilibrada, no sé, que ingereixis productes, doncs, de complement vinguts de fora, vitamínics, per tenir el cos equilibrat, perquè és molt, molt difícil només, doncs, de viure d'aquesta manera.
Parlàvem ara de la combinació d'aliments. Hi ha una tendència en el món de la nutrició que ve dir això, el que dèieu vos ara mateix, que amb complements vitamínics sintetitzats, diguem, acabaríem tinguent aquest... potser el que li falta a la dieta vegana o part de la dieta vegetariana. Us volia preguntar, quin seria una dieta diària, esmorzar, dinar i sopar vegetariana òptima ara mateix?
Bé, això és fàcil, això s'agafa la consueta d'una cartoixa o d'un convent de religiosos mínims o de carmelites i es troba amb facilitat. Els caputxins no han practicat mai un vegetarianisme estricte perquè en els dies que no eren penitencials podien menjar carn d'aprofitament, la despulla, cuinada, no? Com el que menjaven els pobres, perquè en tota la tradició així, podríem dir, vegetariana, i darrere hi ha una espiritualitat, una manera d'entendre, doncs, la vida i de viure la fe, perquè durant molts segles el fet de menjar carn allà anava lligat als estaments, diguéssim, guerrers i poderosos, eh? Els reis, els nobles, aquests s'equipaven de carn. Els pobres, doncs, menjaven llegums i menjaven, doncs, naps i en tot cas, si podien, doncs els menuts del bestiar escorxat, doncs, en tant en tant també ho menjaven, o la cansalada, no?, que era, doncs, la part que es podia conservar del porc i que era, doncs, també la més barata, no?, la cansaladeria, que era el que era més divulgat del món. Una dieta equilibrada és seguir una consueta, i això és combinar, doncs, la hortalissa del temps amb el reforç sempre del llegum i actualment s'ha millorat molt, perquè abans hi havia el nap que anava molt bé i la carabassa, però sobretot ara amb el fet de partir del segle XIX d'introduir les patates, és un gran, diguéssim, nodriment. La patata ha salvat de moltes crisis de fam a Occident, la patata, perquè es nutreix bé,
Si us haguéssiu de quedar només amb una hortalissa, allò que digui, l'hortalissa estrella, aquella que porta més nutrients, més vitamines, quina seria?
Bé, aquí els frans parlaven de la reina blanca de les hortalisses, que era el bròquil, que és un producte antioxidant i que els romans ja feien servir pels malalts, perquè per les propietats que té. Aquesta és una gran hortalissa. També alguns parlen de les perles verdes dels horts, que són els pèsols. Pèsols, tant menjats tendres com menjats com secs com a llegums, es veu que tenen també moltíssimes propietats, el pèsol. En fi, tot va bé, doncs, la mongeta o el nap. El nap és excel·lent. Les cassolades de nap és un dels plats més identitaris de la tradició catalana, que s'ha anat desplaçant amb el trinxat de Cerdanya, que diuen que és patata, reaprofitada, de passada per la paella. Doncs abans es feia nap, i doncs hi ha una sèrie del nap de porreta o el nap negre. Són naps molt gustosos i que doncs fan uns plats doncs excel·lents, aquests que es podrien recuperar, sí, antics.
Sí que és veritat que jo tinc una filla de 3 anys i a la canalla la verdura, al principi els hi costa, però s'hi van adaptant. Hi ha una tendència també en la gent ja més crescudeta que diuen que la verdura és insípida i que és el menjar dels animals. Què els hi diria?
No, som animals racionals i hem de menjar doncs, amb equilibri i seny el que la naturalesa ens proposa. Ara, les verdures, hi ha moltes maneres de fer-les doncs, gustoses, no? Doncs aquestes verdures que s'han bullit, després es passen doncs, per la cassola amb una mica de sofregit, o es passen per la paella. Això és canviar una mica el gust i potenciar-lo a la manera de fer, doncs, les faves, aquesta manera de fer les faves ofegades a la catalana, que en comptes de posar-hi aigua, doncs, dins de la cassola de fang i trinxes amb la mà, no amb el coltell, amb la mà, doncs les fulles de la lletuga d'aquest enciam, doncs, rogenc, no?, arrissat, que és més, que té una mica més lletós, no?, que ho trinxes, doncs, amb la mà, i aleshores amb la ben tapat, doncs, la cocció fa que trigui, doncs, els sucs i les vitamines, aquella escarola, diguéssim, roja, trossejada, no?, on s'hi hem trossejat, escarolenc, i aleshores hi poses les favetes allà i, escolta'm, allò, amb una mica de ceba i dona un gust que els nens, escolta'm, i s'ho menjaran de primera, perquè és molt gustós, I si un no és vegetarià i doncs posa una mica doncs, de cansalada o una mica de botifarra esparracada, encara doncs es millora molt més,
En el llibre vos també parleu de la fruita. Un dels derivats de la fruita seria el vi i també els licors que se'n fan.
A veure, la nostra cultura va lligada, diguéssim, al pa i al vi. Quan ens estabilitzem, doncs el conreu de la terra i el fet de poder doncs, pastar la farina i el pa, que també hi ha tota una identitat darrere del pa, que és la comarca, la cultura, doncs és hi ha una identitat darrere del pa, que és el producte, diguéssim, bàsic que es pot dir que es necessita diàriament, no? Doncs el pa i el vi, que són precisament doncs, els elements que va triar Nostre Senyor Jesucrist per instituir l'Eucaristia, perquè són el símbol de tot, de la vida i també, diguéssim, bueno, de la reunió familiar entorn de la taula o entorn de la celebració eucarística, per la simbologia que té, és important. D'una banda, el pa, ens extendrem doncs, de les varietats que hi ha i una mica la identitat que hi ha darrere, doncs, la manera de fer-lo i de pastar-lo. Igualment, doncs, el vi, també hi ha un determinisme geogràfic de comarques, d'indrets, que han produït doncs, uns vins especials, també amb uns ceps que molts d'ells, malauradament, es van perdre doncs, per la filoxera, i que, a ser possible, doncs, si es rastregés bé, si es fes doncs, això doncs, com una mena de arqueologia agrària del cep i de les hortalisses, es podrien doncs, recuperar i reprendre antics gustos, no?, de vins de casa nostra que, malauradament, doncs, s'han perdut doncs, a causa de la filoxera i d'haver d'empaltar doncs, amb el peu americà. I això també val, diguéssim, per les hortalisses. Ja, a vegades hi ha una sèrie de textos que apareixen algunes hortalisses que ja no saps què eren, no? Per exemple, els caputxins conreaven la col de fuada. Què és la col de fuada? Com devia ser? Quin gust devia tenir? Quina textura? A veure si es pogués recuperar, o bé, no sé, mongetes que també s'han perdut, eh? Recuperar, que ara es comencen a retrobar les mongetes a la custòdia. I una sèrie d'elements que també hi ha una identitat darrere i una espiritualitat, i que el fet d'haver editat aquests reculls i aquests receptaris també, doncs, m'ha com produït com un desig, potser en un segon moment, de fer, doncs, algun llibre rastrejant, doncs, aquests antics conreus, aquestes hortalisses que ja no hi són i que potser, doncs, amb aquests que fan bancs de sements, potser, doncs, serien capaços de poder-les recuperar i de poder-les conrear de bell nou i de poder-les tenir de bell nou a taula.
Doncs us puc dir, Fra Valentí, que nosaltres tenim un espai al programa que es diu Va de Vi, on en Salvador Cot, que és periodista i és sommelier també, ens parla cada setmana, cada 15 dies, de vi, i darrerament ens ha comentat d'un parell de cellers que estan recuperant vinyes que havien sobreviscut la filoxera i estan com reproduint una altra vegada aquests sabors.
Això és molt important, perquè això ens donarà la possibilitat de tastar de vell nou el vi que havíem produït, i segons la comarca, el vi sí que té un gran determinisme geogràfic. El fet de la terra on ha viscut el cep marca molt el gust i la textura del vi, i fins i tot també el celler. Doncs de tenir també el celler, doncs, d'alguna manera a prop o dins de la mateixa terra on ha produït, diguéssim, el cep, això és important, i no cal dir, doncs, la fusta on ha sojornat, on ha reposat el vi, això, doncs, marca, i d'alguna manera el fa igual, però sempre diferent. No mai, doncs, hi ha, doncs, un vi que sigui igual, com mai, doncs, és igual, doncs, una conversa o un cafè, no? Sempre hi ha identifiques aquell vi, però té sempre, doncs, un tast especial, i això és important, jo crec, ho valoro molt, que es faci aquesta recuperació, perquè ens dona l'oportunitat, no, de tastar allò que havien, diguéssim, viscut i assaborit, doncs, els nostres antics pares, eh?
Ja anem acabant, però abans li volia fer un parell de preguntes més, i és que els que vivim a ciutat ens hem inventat això dels horts urbans. Qui té més o menys un terrat o fins i tot un balconet i planta quatre coses, què és el que creix bé aquí a la ciutat? Què podem cultivar-hi?
A veure, aquí a la ciutat tot el que podríem dir escaroles, enciams, pastanagues, fins i tot tomàquets, tot això és creix amb facilitat. Però l'hort urbà, perdó, el vam inventar els caputxins a Itàlia i a Barcelona, Santa Madrona, on ara hi ha la plaça Real. Allò era el convent de caputxins de Santa Madrona, i allà dins hi havia un hort urbà magnífic que està descrit i lloat pel cèlebre baró de Maldà, que era amic dels caputxins i veí, no? I entraven allà i explica, doncs, la feixa on hi ha les herbes remeieres i com estan, doncs, a l'hort amb feixes, i que ho tenen, doncs, molt bé els caputxins, i ho explica, i les flors, ho explica molt bé. Doncs allò és el primer hort, podríem dir, hort urbà dins una ciutat, doncs, oprimida per les muralles de carrers estrets. Allò era com un oasi, com un respirador de la Barcelona vella, en el centre de la ciutat, on es produïen magnífiques hortalisses. I, atenció, els horts dels caputxins, ja us ho ensenyaré sempre, hi havia un espai on, doncs, s'hi plantaven les plantes de la mel, perquè les abelles hi trobessin nutriment, i tota vegada les abelles, doncs, afavorissin la polinització de les hortalisses i hi hagués més bona collita, perquè és molt important que les abelles estiguin a prop dels vergers on hi ha arbres fruiters perquè els polinitzin, i també de les hortalisses perquè les polinitzin, perquè, doncs, tinguis bona collita de pèsols, doncs hi han d'haver, doncs, moltes abelles i borinots que voltin per allà i ho polinitzin, eh?
Ara, de seguida us passo la Mercè, que de ben segur que us voldrà preguntar alguna cosa per anar acabant. Us volia fer una darrera pregunta, de caire personal. Què dinareu avui, vos?
No sé, avui és divendres, segur que prendré una mica de peix bullit, i em sembla que menjaré fesols blancs avui. fas els blancs i un tall de peix bullit, segurament doncs, un llucet bullit o alguna cosa així, sí.
Mercè, no sé si et sembla bé aquest menú, no sé pas què dinaràs tu, i si vols uns fesos blancs i una mica de peix bullit.
No, jo hauria de fer aquest menú. Francisco...
L'hauries de fer,
però... L'hauria de seguir, però no sé si...
Jo, Mercè, aquest menú el faig quasi bé cada dia de l'any, Llegums o verdura i peixet bullit, Això ho pregunto als frares, ja t'ho diran, ja sempre. Això dona doncs, molt bona salut, Perquè, com dic en el subtítol del llibre, menjar l'excés desmenja, I si no som equilibrats i moderats en el menjar i en allò que mengem, doncs desequilibrem doncs, la nostra salut i a la llarga ens fa mal, O sigui, a fer règim.
Però, Valentí, per cert, aquí a l'estudi ja comptem també amb un altre mestre, com és el mestre Josep Maria Virgili. Sí. No sé,
un dia vaig saludar amb aquest mestre de la llengua que teniu aquí.
Sí, ja me'n recordo perfectament. Me'n recordo perfectament, sí. Va ser un plaer també saludar-vos a vos.
Sí, molt de gust us torno a saludar.
Moltes gràcies, és un goig.
Adéu, siguin donades.
No sé, mestre... Ui, que bé respon, Fra
sí,
Valentí.
Sí, sí. Té un català excel·lent, home. Fra Valentí.
Home, soc fill de pagès.
Home,
soc fill
es
de
nota,
pagès. I pagès...
Heu dit pagès, dos mots que m'han fet moltíssim goig. Cultell...
Sí, cultell. La gent diu ganivet o gafinet, i és millor dir cultell, sí.
Sí, no, ganivet és ben dit, també.
Sí, ja, però... Però és potser com més nostrat i més arcaic, el cultell.
Sí, però l'hauríem de recuperar, sí. El cultell. Perquè ara la gent el que fan és que diuen navalla, que és un castellanisme. Oh, navalla sí, és un castellanisme. Segur que pagès no ho deia, això de navalla.
No.
És a dir, el cultell o ganivet, que també és bé. Sí, també. Cultell ve del llatí... m'assembla, i ganivet ve del germànic, és a dir...
O que pagès molts diuen gabinet.
Sí, això és una metàtesi que es fa. A Riudoms també es fa aquesta metàtesi, sí. I l'altre mot que ho dic molt bé és sement.
Sement.
Sement o llavor, també es pot dir llavor, però el que no es pot dir són pipes, com fan alguns. Les pipes és allò de fumar, que és millor no fumar, que fa mal.
No, són d'arrel de bruc. Veig que escolteu molt,
Home.
Teniu l'oïda atenta.
Sí. Vino d'escoltar, un lingüista d'escoltar.
Clar, què us ha semblat el nou llibre de Fra Valentí, mestre?
Molt bé.
Moltes gràcies. que ho digui un lingüista... és un goig i també doncs, un honor, no? I un reconeixement. Ja heu vist que hi ha un glossari, doctor Virgili, a darrere, heu vist?
Sí.
Del llibre, un glossari de paraules dins una mica estranyes.
Tot i que no soc doctor, però doncs...
Gairebé. Ah,
com si ho fossin.
Moltes gràcies.
Exacte. Fra Valentí.
Honoris causa o laboris causa, és igual, productor, digueu.
Sí.
Fra Valentí,
sí.
Quines misses feu ara?
Ja ho saps, si has de venir d'hora de missa, dos quarts de nou del matí el diumenge.
Noi.
Dos quarts de nou del matí, perquè després surto i vaig a la catedral a confessar, al matí.
Val.
I els dies de cada dia celebro la Concepció al vespre, ja ho saps.
Val. Intentaré veure si aquest diumenge em llevo d'hora.
A veure, llevo d'hora, clar, faràs bé. Celebrem l'Ascensió del Senyor, elevem el cor cap a Déu de bon dematí.
Tota la raó.
Amb els cors...
Ai,
tinc ànims.
Vinga, Fra Valentí Serra, moltes gràcies. Francisco, diguis.
Ara el passo, adéu.
Adéu, Fra Valentí.
Va anar, Mercè.
Noi, t'hi vull veure també, diumenge.
Sí, home, sí, ja ens llevarem d'hora.
Sí?
Sí, jo no dormo, Mercè. Ja, fes-me un truc a les 5 o a les 6 i ja et vinc a buscar.
I anem cap als caputxins de Sarrià. Nois, moltíssimes gràcies també. Doncs agraïments a la nostra companya de xarxes, a la Glòria Romero. Gràcies, Uri.
Un goig.
Vinga, 10:43. Un goig. És que el Francisco també parla té bon català,
Sí, però ha dit una errada,
Ai, noi,
Que m'agradaria comentar-la.
No, va, fem-ho, va.
Que no s'escolta el Peyu, que sempre diu, què has esmorzat? Què has menjat per esmorzar?
És veritat.
I aleshores a Fra Valentí li havia de dir, què menjarà per dinar?
Clar.
No què dinarà. Això de què dinarà és una castellanada. Una castellanada que ara a la gent li sembla normal perquè les castellanades s'estenen i quan s'han escampat, aleshores la gent ja les troba normal. Però això me'n recordo que anys enrere no ho deia ningú. Què menjarà, què has menjat per esmorzar? Què has menjat per dinar? O què menjarà si és en futur?
Uh-huh.
I a les illes diuen de què dinaràs? No què dinaràs, sinó de què dinaràs o de què soparàs. Això és una cosa a tenir en compte. I per això vaig felicitar en Peyu, perquè en tots els programes el confitat li diu que has menjat per esmorzar. No? I ho diu bé.
I ho diu, i
és
ho
que
diu
es diu
bé.
Així en
Fantàstic.
Català.
Mestre, anem a publicitat. Tirem a publicitat. Anem a publicitat, vam quedar
sí,
que sí, eh?
Sí, es pot dir anem a publicitat, perquè és un ús figurat.
D'acord. Doncs anem a publicitat i en tornar...
Sí, molt bé.
Iniciem una nova classe.
Entesos.
No, som-hi.
Ràdio Estel.
Sabia que pot deixar un llegat d'amor etern? Incloent a Càritas al seu testament, ajudarà a qui més ho necessita. Més de 600 persones ja han fet un llegat solidari a favor de Càritas i vostè també pot formar part d'aquest llegat d'amor i compromís. Truqui al 93 112 70 10 o escrigui a llegats@caritas.barcelona i l'informarem sense cap compromís. El seu llegat pot canviar vides. Càritas. Vols saber què passa al teu voltant sense perdre la serenor?
A Ràdio Estel fem un pas endavant. De dilluns a divendres agafem el relleu de Montserrat per començar el dia totalment connectats a l'actualitat.
De 8 a 1, tota la informació que necessites, entrevistes, servei i la millor companyia.
Soc Mercè Raga i t'espero amb tot l'equip per fer que el teu matí sigui, per fi, diferent. Ens escoltem?
Al matí a Ràdio Estel, la teva ràdio, la teva gent.
Contingut disponible al web i a l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un minut per sobre de 3:15 del matí. Mestre Virgili.
Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Sabeu que gràcies a tota la feina dels companys de xarxes, que ara també ho estàvem comentant, aquest bon dia i bona hora sense H, molta gent...
Sí.
Potser sóc reiterativa, però que ens ho han fet saber.
Sí, sí, sí. Sí.
Que clar, que és aquest bon dia i bona hora sense H, perquè és referència a l'oratge.
I ahir em vaig trobar un senyor a Reus que em va dir que seguia a TikTok els films, petits films, els filmets que feu.
M'ha agradat, són filmets, no? Són,
sí,
com
filmets.
Com s'haurien de dir aquests? Perquè, clar, nosaltres...
Són petits films, doncs films. Filmets. És film en diminutiu. Uh-huh. Recordeu que pel·lícula és un castellanisme. Això només es diu en castellà, això de pel·lícula. I abans es deia també en italià, pel·lícula. Però a la pràctica, avui, ja els italians també diuen film, que és el mot internacional. Hi ha gent que diu, oh, però és que film és un anglicisme. No, doncs pel·lícula és un castellanisme referit a una obra cinematogràfica. Pel·lícula és del tot correcta si vol dir un tel fi, una palleta fina. Vull dir, tires una goteta d'oli damunt de l'aigua i fa una pel·lícula. Derivat de pel·lem, és dir, és el diminutiu de pell. No, és una pell fina, un llatinisme, que amb aquest significat és un mot internacional i és correcte, no? Però referit a una obra cinematogràfica, arreu del món es fa servir l'anglicisme film, que vol dir la mateixa cosa, en realitat, perquè és la pell fina de material fotosensible que hi ha damunt del cel·luloide. En els films antics parlem, No, ara la cosa digital ja va d'una altra manera.
Guillem.
Bon dia.
Bon dia.
Aquest no el teníem, jo crec. O potser sí que ho havíem recordat algun dia. Creus que no?
Farem un filmet d'això.
Molt bé.
Veus? Ho fem circular. Mestre, de seguida anem a alguna petició que ens ha arribat dels nostres oients, però abans, tota l'atenció posada en aquesta cistella Caprabo. Ja sabeu que els divendres el mestre Virgili, gentilesa de Caprabo, doncs ens regala, ens sorteja, millor dit.
Ens fa present.
Ens fa regalar, no. Ens fa present.
Regalar és quan fa molt de sol i les coses es regalen.
Sí.
O regalar, una vida regalada vol dir una vida, doncs, amb...
joiosa.
Joiosa. Mm. Aquest significat és correcte, mm-hmm. regalar, eh? Mm-hmm. No, recordeu la cançó, Muntanyes del Canigó, fes que són irregalades. No podem dir que regalar no és correcte. Regalar és correctíssim, però no és fer un present. Va. Fer un present és fer un present, que és un altre...
Per tant, fer un regal està mal dit.
És mal dit. Se fan presents és en català. Mal dit. I a més, hi ha gent que diu, oh, i coincideix amb l'anglès, oh, que bé. Però és que l'anglès això ho agafa del francès antic, perquè en francès modern ho diuen d'una altra manera, diuen cadó, però segurament que l'anglès ho agafa el francès antic, que és el mot llatí històric que teníem, no?
Cistella Caparavo, que ens feu aquest present.
Sí.
Que és un valuós present, eh, Mestre?
Sí, sí, sí.
Vos heu tingut el goig de veure-la i...
No cal dir que sí, sí,
i,
sí.
Clar. Llavors, tenim el guanyador de la setmana passada, que és l'Elisenda. L'Elisenda, que va respondre correctament aquest val més dir so que arri.
So. Amb bo tancada.
Jo és que me'n vaig cap a Ponent, ja ho sabeu.
No, però la O, a Ponent, fa igual que...
No, jo aquí ho dic que val més dir so...
So,
que arri.
So, amb O tancada.
Clar.
On hi ha problemes amb la O és al nord, cap a la zona de Girona.
Sí.
Allí que les fan totes tancades.
Obert,
no, totes tancades les fan.
So.
Sí.
So.
Sí, sí.
Com sota és?
Sota el pont no hi fa sol.
Com?
Sota el pont no hi fa sol.
Sol.
Si sentiu algú que diu això, és que és de la zona de Girona,
l'Empordà
i tot això. Perquè el sud... I a Ponent també, diem, sota el pont no hi fa sol.
No hi fa sol, clar.
On hi ha diferència és amb la E. La E sí que és diferent entre oriental i occidental.
Sí.
No? Per exemple, en oriental diem cafè i en occidental diuen cafè.
El cafè.
El cafè, per exemple. Mm. Sí que hi ha diferències. Un comitè i, en canvi, en occidental...
Occidental, el comitè.
El comitè. Amb la E sí que hi ha diferència, però la O no. La O és igual en oriental que en occidental.
Dit això, Elisenda, per tu, la cistella Caparavo, i ara una nova oportunitat d'endur-vos aquesta nova cistella, gentilesa, insistim, de Caparavo, amb la dita que ens proposa el mestre Virgili. La dita és...
La dita és...
Que la teniu a mà.
Sí. Dita per voler dir que mesclem coses oposades... successivament. Un dia d'un signe, l'altre dia del signe contrari.
Val.
És a dir, avui ho fem així i l'endemà ho fem de l'inrevés.
Val.
Per exemple, no? O a vegades ara ho fem així i al cap de 5 minuts ho fem a l'inrevés. Depèn de cada circumstància, no? I tenim tres possibilitats, no? La possibilitat és una de calç i una d'arena.
Dit.
Per exemple. L'altra és una de freda i una de calenta.
Ep.
I l'altra, una de blanca i una de negra.
Mm.
Adoneu-vos que podrien servir totes tres, però el que demanem és la catalana tradicional.
La genuïna.
La genuïna, perquè de funcionar totes tres funcionarien, no? I el que demanem és la genuïna.
Doni'ns una pista. Doneu-nos una pista.
Home,
va.
És que no sé...
És que fileu molt prim, eh, mestre?
No.
Va.
No em puc dir cap d'ajuda. No puc dir cap
ajuda. Cap ajuda, eh?
Perquè vaja, hi ha tres possibilitats i s'ha d'endevinar la bona.
A veure...
La bona, la genuïna catalana. Ja dic, repetim. Funcionarien totes tres, eh?
Val.
Perquè totes són coses oposades, no? La calç és la part, podríem dir, consistent, que enganxa, i l'arena, doncs, és neutra, no? És la cosa enganxada, podríem dir, no? La calç enganxa, l'arena és la cosa enganxada, no? Una de freda i una de calenta, coses oposades claríssimament, i blanca i negra, doncs, també, però s'ha de saber quina és la genuïna catalana.
Fantàstic, doncs teniu una setmana per endevinar-ho i ens podeu enviar un WhatsApp al 663-99-30-62.
És que si dic una ajuda, pràcticament diré la resposta i no tindrà gràcia.
Bueno, és veritat. 663-99-30-62. Si sabeu la resposta del mestre Virgili, de la dita que ens planteja cada setmana per doncs, entrar en aquest sorteig de la cistella Caparavo. Dit això, clar, podríem dir, mestre, aquest sorteig és gratis?
Jo prefereixo fer servir els mots genuïns, que són els històrics catalans, en aquest cas, que són de franc...
Digui, sí, de franc.
De franc. O, debades, que és un, el que ho fan servir els valencians, de baes. Aquests són els mots genuïns, que són els que hauríem de preferir. Gratis és un llatinisme, és l'ablatiu, per gràcia, és dir, és el mateix mot que gràcia, no? Però en ablatiu vol dir per gràcia, és dir, això t'ho dono com una gràcia, i en el cas de gratis, és mot internacional, i es diu en pràcticament totes les llengües de l'entorn. Això podria justificar acceptar gratis. I, de fet, el motiu pel qual s'accepta i és els diccionaris, etc etc, és perquè gratis és un mot internacional. Però quan tenim mots genuïns, perfectament arrelats, hauríem de preferir el mot genuí. Quan jo era petit, això de gratis no ho deia absolutament ningú. Tothom deia de franc. Els valencians encara avui diuen de baes. I no, home, sí, algú ja deu començar a dir gratis, ja m'ho imagino, però és millor els mots genuïns, a parer meu.
Doncs ja ho tenim. Des de Peixera, tot en ordre.
Una sí. cosa que volia afegir sobre el coltell, per acabar-ho sí. de rodonir, és que el coltell ens agermana amb el francès. Mm. El francès diuen coltell.
Sí.
L'únic que transformat segons les normes del francès. Cotó. En italià diuen coltello.
Coltello.
Per tant, aquest mot l'hauríem de revifar. Però ganivet també és bo. És el mot d'origen germànic que ve de gnif, com en anglès.
O que bé pronuncieu.
O diuen knife. En anglès, ara no me'n recordo.
Knife?
Però diuen knife, però l'arrel antiga és gnif.
No, no, molt
en
bé.
En diminutiu, gnifet.
Mm. Gnifet.
I es converteix en ganivet, en català, que és el mot germànic. Bé. Ara, i tenint coltell i tenint ganivet, podem prescindir perfectament de navalla, que és un castellanisme, que és navaja catalanitzat. Això s'ha de saber, que navalla és un catalanisme. Ai, un castellanisme.
Castellanisme, no, perdoneu. És que, clar, ens hem fet un embolic ara, perquè he tingut una entrada magistral aquí.
Ah, una cosa, ai, i si és per afaitar, perquè algú digui l'ha d'afaitar, que no es diu navalla, no? Ah, tampoc se li diu raó.
Com?
Raó.
La raó?
Sí, sí, un raó.
Tu saps que és un raó per afaitar?
Bon dia, Mercè.
Miquel Mercat, tot a lloc, Miquel.
Tot allò. Tu de què rius? A veure, un ja té una edat i quan entra en un estudi amb tantes cadires i tantes coses, doncs quasi tenim una anècdota aquí. Però no, l'he superat. L'he superat. Bon dia, mestre.
Bon dia.
Què tal?
Explica l'audiència que ha passat, mestre.
Què tal, incorrecte?
Que tal, incorrecte? Manco. És una salutació calcada al castellà.
Dic.
En català podem dir bon dia.
Bon dia.
Com va?
Com va?
Com va? Com anem?
L'has de tractar de vos,
Vos. Què tal, Mercè?
Molt bé, tu, per favor, explica'ns què ha passat, que encara els oients diran, però per què riuen?
No, perquè he entrat a l'estudi, m'han dit antes d'entrar, i he entrat, sí. I tal, m'he sentat, i la cadira
no
que porta
cadira.
Rodetes no hi era. No hi era. Tu no l'hauràs mogut, no?
No.
Mai no, faries,
mai,
no, amb mi?
Mai.
Persones
Miquel
grans
Mercadal.
Et comportes, no,
mai,
tu?
Mai, totalment. Per cert, deixa'm dir una cosa, perquè cusa, ara he fet mestre?
Com?
He dit una cusa.
Una cosa, clar, no oberta.
M'he anat cap a dalt. Sí. Ahir vam parlar amb Joan Pallarès.
Fantàstic, Joan Pallarès.
El vam felicitar.
Molt orgullós del Joan Pallarès.
Per aquesta medalla d'honor a la ciutat, eh?
Sí, senyora. Se la mereix.
I és col·laborador habitual al Trotamundos, Miquel.
Absolutament. Mm. Totes les setmanes.
Com el descriuria? O sigui, tota aquesta llarga trajectòria a Ràdio Estel, concretament en el vostre programa, explica'ns una mica la dinàmica, perquè la gent es faci càrrec de com treballa Joan Pallarès.
A mi, si vols que et digui la veritat, a mi el Joan sempre li he dit, em fa una mica de ràbia, perquè li dic, Joan, parlarem d'aquesta zona de Catalunya, i dic, ja veuràs que no ho sabrà. I ell ho sap tot. D'aquell restaurant que el coneix. I és més, en moltes ocasions hi ha estat i ha menjat. Ha dinat i ha sopat. És fantàstic, és una meravella. És un patrimoni que tenim a la ràdio, a Catalunya. És una persona encantadora, treballador, responsable. Jo l'estimo molt, l'aprecio molt. I he de dir que públicament, doncs, que aquest premi m'ha fet molta il·lusió, perquè crec que és un reconeixement absolutament merescut.
Doncs felicitacions altra vegada.
I tant que sí.
A Joan Pallarès. I personat, 10:58, què trobarem al Trotamundos demà?
Moltes coses, com sempre, com tots els dissabtes. Parlarem, mira, precisament amb el Joan. Amb el Joan Pallarès parlarem de... Mestre, saps el que és la Valdana?
Sí, 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 i tant.
Què és la Valdana?
És un embotit, una mena de botifarra.
Molt bé. Una mena de botifarra, efectivament. És un embotit, habitualment, doncs, de les Terres de l'Ebre,
sí.
Molt en particular de Tortosa.
No, i... de totes les Terres de l'Ebre, em
sembla. De totes les Terres, sí, però sí. A Tortosa tenen una certa...
També mengen baldanes, sí, a altres bandes, sí, a les Terres de l'Ebre.
Doncs parlarem de la baldana, de la tradició, de com es s'elabora, del procés d'elaboració... coses molt interessants que ens explicarà el Joan Pallarès, precisament, Parlarem també d'algun restaurant d'aquesta zona, ja que estem fent una ruta turístico-gastronòmica per aquesta zona de Tortosa. I anirem canviant d'argument i també de lloc de Catalunya. Anirem fins a Os de Balaguer. Visitarem el monestir de les Avellanes, que és un hotel absolutament singular, un monestir actiu, actiu, des d'un punt de vista religiós, i parlarem d'una proposta que fan de cap de setmana